Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. Comencem parlant del drama humanitari d'Haití, on han mort centenars de persones. Concretament, ja són 800, segons l'últim balanç, les víctimes mortals a Haití i un a Florida pel pas de l'huracà Matthew. A Haití, a l'illa caribenya, és el desastre humanitari més gran des del terratrèmol del gener de 2010. Concretament, hi ha molts desapareguts encara a causa del pas d'aquest huracà. El Matthew arribava a Haití amb una categoria de 4 sobre 5, que significa vents de més de 200 km per hora, forta pluja i augment del nivell del mar. La Creu Roja parla d'un milió de persones afectades i directament de 50.000 haitians amb necessitats urgents d'ajuda humanitària, aigua, aliments i medicaments. L'abast de la destrucció impressiona i ha estat massiva a Jeremy, considerada la zona zero d'Haití. Recordem, a l'espera que hi hagi més informacions, 800 morts com a mínim a Haití com a conseqüència de l'huracà Matthew, que ja ha arribat a la costa est dels Estats Units i ha provocat almenys una víctima mortal a Florida. Canviem de qüestió. La portaveu del govern català, Neus Munté, ha contestat avui a l'encàrrec del govern espanyol a l'advocat de l'Estat, anunciat per la número 2 de Mariano Rajoy, perquè elabori un informe sobre les resolucions aprovades pel Parlament aquesta setmana. Munté diu que a l'executiu català no li fa cap por les estratègies que s'utilitzen des del govern de l'Estat per posar límits, segons ha dit, a la sobirania del Parlament. I mala coordinació i errors en el diagnòstic és l'explicació que ha donat el gerent de l'Hospital d'Igualada, Ferran García, avui per explicar el cas del jove mort per una peritonitis. Ferran García ha comparegut davant els mitjans per donar aquestes explicacions i ha dit que no hi va haver cap negligència, sinó errors en el retard del diagnòstic. Fins aquí l'actualitat. Ara seguiu amb el programa La Veu dels Animals i seguiu en sintonia amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
L'aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports de tot l'Estat.
Font AENA 2014.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Cada dia, a 7:45 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Si ens allunyem de Déu, qui ens garanteix que un dia un poder humà no reivindiqui de nou el dret a decidir quina vida humana val i quina no val?
Joan Pau II.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, oients de Ràdio Estel. Avui, 7 d'octubre, reprenem la quarta temporada de La veu dels animals i la natura. I com cada any, encara que no coincideix la data, volem fer-ho felicitant el Papa Francesc, que el dia 4 va ser la seva onomàstica. També va ser el Dia Mundial dels Animals, coincidint amb la festivitat de Sant Francesc, i aquí Joan Pau II, l'any 1980, va declarar patró dels animals, de l'ecologisme i dels veterinaris. Sant Francesc d'Assís, en el seu sacrificat i devot recorregut religiós, a més d'estendre la seva compassió pels més desfavorits predicant el seu favor, es va identificar amb la natura i totes les criatures del planeta, reconeixent-la com a obra de Déu, practicant i divulgant la seva admiració i respecte. El Papa Francesc va escollir el seu nom en homenatge al sant. La seva reiterada preocupació i el seu activisme per la defensa del medi ambient i la relació de l'ecologia amb l'ésser humà han estat magníficament reflectides en la seva encíclica ecologista Lloat Sigis, una de les vies més importants de comunicació del que disposen els papes. Des de la veu dels animals i la natura, continuarem divulgant petits fragments d'aquest gran document i via de comunicació del Papa Francesc, que representa un dels seus importants llegats, fent una valent i raonada crida adreçada a totes les persones, independentment de quina pugui ser la seva religió o creença. Tots els éssers de la creació són fills del pare i germans de l'home. Déu vol que ajudem els animals si necessiten ajuda. Cada criatura, en desgràcia, té el mateix dret a ser protegida. Això ho va dir Sant Francesc d'Assís. Doncs després de donar-vos la benvinguda, comencem, com sempre, fent un avanç del programa del dia. En primer lloc, tindrem les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. Donarem pas després a la Galeria de l'Expert, càpsules informatives de preguntes i respostes a diferents temàtiques de la mà d'especialistes. Passarem després a l'espai de l'entrevista. Avui tindrem Josep Moré, membre de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, i ho farem acompanyats de la Carme Méndez i el Manel Casas. Donarem després pas al Sabies què? Aprendrem curiositats dels fringíl·lids, dels ocells cantaires. Per últim, tindrem el fragment de l'encíclica Laudato Si de Papa Francesc i tot plegat, com sempre, amenitzat pels espais musicals del Manel Casas. Amb l'inici d'aquesta quarta temporada del nostre programa, La veu dels animals i la natura, us volem fer un recull de les notícies més destacades que s'han produït aquest estiu.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Campanya contra l'abandonament. A finals de juliol, la Generalitat iniciava la campanya sobre tinença responsable dels animals de companyia, posa'm el xip. La presentació va ser portada a terme pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, en el Palau Robert de Barcelona. L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar la ciutadania de la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia i l'obligatorietat d'identificar-los amb el xip, de censar-los en els seus respectius ajuntaments i de portar una placa amb el seu nom en el collar. A la presentació van ser convidades diferents entitats animalistes, entre les que es trobava l'ONG ADA. ADA valora positivament la implicació de la Generalitat en conscienciar la ciutadania sobre una tinença responsable envers els animals de companyia, així com el seu compromís en la lluita contra l'abandonament. Els gossos a la platja de la Barcelona. El mes de juliol s'obria una platja urbana per gossos a Barcelona, la primera ubicada dins una ciutat a tot Espanya. En un espai de 1.250 metres quadrats, la platja està situada dins de la platja del Llevant i té un aforament per unes 100 persones i les seves mascotes. L'espai senyalitzat i delimitat per una tanca perimetral i disposa dels serveis adequats d'higiene tant per persones com per gossos i un servei de vigilància. A l'entrada de la platja, un control demanava als posseïdors que els gossos per accedir han d'estar degudament identificats, al cens i amb xip. El seu funcionament es va allargar fins al 25 de setembre. Aquesta prova pilot, posada en marxa per l'Ajuntament de la ciutat, mostra novament que Barcelona és una ciutat amiga dels animals. L'ONG ADA manifesta que la platja per gossos era una antiga reivindicació i que ara, afortunadament, s'ha normalitzat un fet discriminatori per molts ciutadans i ciutadanes que volien compartir amb els seus gossos la platja de Barcelona. Bons desitjos pel Centre d'Acollida de Barcelona. A finals d'agost llegíem en premsa que el CAAC, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, comptabilitzava un increment en el nombre de les adopcions de gossos i gats, i si es comparava amb les dades de l'any anterior. Malgrat aquest repunt en les adopcions, fet que suposa sempre una bona notícia, demostra que la conscienciació de la ciutadania en adoptar abans que comprar no s'ha d'oblidar que els abandonaments continuen. I seguim amb una altra notícia relacionada amb el Centre d'Acollida de Barcelona. La cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Janet Sanz, va manifestar que la construcció del nou centre d'acollida, tan esperat des de fa anys per les entitats animalistes, vol que sigui una realitat en aquest mandat. Aquest nou centre situarà en uns terrenys propietat del consistori barceloní, però ubicats al terme de Montcada i Reixac. Tordesillas no mata el toro en públic, però el maltracta. La ciutat de Tordesillas, a Valladolid, tornava a ser notícia aquest passat mes de setembre, com cada any, pel toro de la Vega. L'anacrònic, cruel i vergonyós festejo popular que l'edat mitja, que data de l'edat mitja, és rebutjat per la gran majoria de la ciutadania. Aquest any, però, les coses han canviat, ja que el mes de maig s'aprovava un decret de la Junta de Castella i Lleó pel que quedava prohibit llancejar i matar el toro davant del públic. Amb aquest decret, l'Ajuntament de Tordesillas es veurà obligat a substituir el toro de la Vega per un encierro, el que ha anomenat toro de la Peña. El toro no es va matar davant del públic assistent a l'encierro. El seu destí, però, no ha estat especificat, com tampoc ha de passar per alt el patiment que li va ocasionar el temps que va durar la seva persecució. Els espectacles taurins i tots aquells altres espectacles que comporten el sofriment dels animals, incloent la seva mort, ja sigui davant o no del públic, han de ser abolits d'una vegada si volem ser considerats com una societat moderna i civilitzada. Trasllat de dos ossos a Hongria. Al setembre ens arribava la notícia que els dos ossos bruns Mimo i Aran, que viuen en un petit recinte tancat d'Arties, a la Vall d'Aran, Lleida, van ser traslladats a un santuari d'animals a Hongria, segons l'acord a què van arribar l'Ajuntament d'Arties i la Fundació per l'Assessorament i l'Acció en Defensa dels Animals, impulsora del trasllat mitjançant una campanya de recollida de signatures. Un cop arribats al santuari, els dos ossos van haver d'estar en quarantena abans de poder ser alliberats en les 30 hectàrees de bosc on tindran la companyia d'altres exemplars de la seva espècie procedents de tota Europa. Va ser l'any 1996 quan la Generalitat de Catalunya va donar d'alta el nucli zoològic d'Arties per albergar dos ossos bruns procedents d'un decomís i exposar-los al públic com a eina d'educació ambiental. I abans d'acabar aquest bloc de notícies, esmentar que aquests darrers dies els mitjans de comunicació estan parlant d'una possible decisió del Tribunal Constitucional espanyol que es manifesti en contra de la prohibició de les corrides de toros a Catalunya aprovada l'any 2010. Cal recordar que aquesta llei va ser votada d'una ILP, una iniciativa legislativa popular, amb les signatures de més de 180.000 catalans i catalanes que democràticament van seguir tots els aspectes legals. Sense avançar a futurs esdeveniments, estarem a la guaita de qualsevol informació per poder manifestar-nos al respecte.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com a armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Ja tornem una altra vegada a estar entre vosaltres. Avui, com ja sabeu, iniciem una nova etapa. És la quarta de la veu dels animals i la natura. A mi em toca, diguem, esponjar la seva durada amb dos petits espais. Jo faig de molt bon gust. Crec que avui, al principi, és el moment d'explicar-vos quina és la meva trajectòria al triar els talls musicals. A mi m'agrada molt el jazz. Per això, com no és majoritari, no ho puc posar. Per tant, trio un tipus de música basat en èxits del segle passat melòdics i de conjunts que per molts de vosaltres hi sou recordant entranyables moments. Sense oblidar novetats com són cada temporada. fer palès del que em sembla millor del disc de la Marató o els premis de cada any al febrer del Festival de San Remo a Itàlia i que em sembla que són exclusius bastants d'aquest programa. Ara fa 2 anys varen fer una estrena mundial de l'himne de la Hispano-Suïssa, un cotxe extraordinari construït a Catalunya de principis del segle XX. Recordar-se de la música clàssica i fins i tot ètnica també ha estat present. Espero i desitjo que almenys pugui coincidir amb la majoria dels nostres estimats oïdors. Jo, per la meva part, hi poso el millor que puc i conec. Avui segueix la música amb el Jacques Brel, un cantautor molt conegut.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment, mais n'est-ce pas piège que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères, on laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Doncs ara és hora de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Josep Morer. Ell forma part de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola. El Josep ja va estar amb nosaltres al programa la temporada passada parlant de la importància que té la conservació de la Serra de Collserola i precisament per la importància de conservar aquest indret hem volgut tornar-lo a convidar. Benvingut, Josep.
Moltes gràcies.
Comencem, si et sembla, recordant-nos una mica quina és la tasca que feu en aquesta plataforma per defensar Collserola.
Bé, la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, quasi bé el seu nom, és un nom molt llarg, però quasi bé tothom ho pot entendre. Som un seguit de ciutadans dels 9 municipis que formen part, diguem-ne, que tenen el seu terme municipal, forma part de la Serra de Collserola, del Parc Natural de Collserola, i, per tant, doncs, veiem amb preocupació sovint que hi ha aspectes millorables de la gestió o que hi ha agressions o que no millora prou la protecció d'aquest espai tan emblemàtic i, per tant, doncs, des de fa un grapat d'anys ja, doncs, anem fent, diguem-ne, un seguiment, participem al Consell Consultiu proposant els nostres suggeriments i la veritat és que rebem moltes queixes, molts suggeriments de ciutadans i ciutadanes que, doncs, a vegades o perquè s'adrecen a l'administració i no els soluciona, o perquè saben que nosaltres, fem una mica de propaganda, doncs som uns forts defensors, diguem-ne, de la necessitat de preservar aquest espai, i com que n'estem molt convençuts, suposo que ho transmetem, i, de fet, he dit una petita mentida, si em permeteu, inconscientment, i he dit, som dels 9 municipis, voldríem estar en els 9 municipis, però de vegades, diguem-ne, que aquesta plataforma la formen o entitats o persones. I hi ha alguns municipis en aquests moments que, dissortadament, doncs, no tenim a ningú doncs, que en formi part. Clar, això ens va malament, perquè quan hi ha persones sempre tens una informació més propera, tens una informació del que passa, i de vegades ens va molt bé per contrastar la informació. Perquè quan anem al Consell Consultiu, o és a dir, que és l'òrgan on te pots participar, de vegades veus, jo crec que no per mala voluntat, però que de vegades les informacions oficials arriben d'una manera i, en canvi, un ciutadà que viu allà, que passeja per Collserola, que ha vist una cosa a Collserola, et dona una visió molt diferent. I crec que aquesta és una aportació interessant que fem. És a dir, toquem molta realitat gràcies a les persones que ens avisen, que ens informen i que ens donen suport.
Els que ho viuen de debò.
Escolta'm, hola. Hola, Josep, benvingut una altra vegada, eh?
Que toquem, gràcies.
Sempre perquè ens expliquis una mica l'actualitat del que està passant en el nostre entorn, perquè pels barcelonins això és força important. A veure, Barcelona, com a gran ciutat, hi té un privilegi sobre Collserola, en general? Són punyents o són democràtics, entre cometes, diguéssim?
Bé, Barcelona té una posició. En primer lloc, a mi m'agrada parlar de la percepció de la ciutadania, la que jo penso que té, i hi ha una cosa molt positiva, és el primer a dir. Fa uns anys, jo sempre escoltava els barcelonins, jo sóc barceloní, però en aquests moments no hi visc a Barcelona, visc al municipi al costat, i els barcelonins ens referíem a Collserola com el Tibidabo. Vull dir, i això, afortunadament, veig que en aquests moments doncs, hi ha hagut un canvi positiu, perquè la gent ja entén que el Tibidabo és un indret, però que forma part de la Serra de Collserola.
Jo que tinc bastants anys, tenia aquesta idea, sí, que sí, el Tibidabo era Barcelona i Collserola era una altra cosa.
Era una altra cosa. Sí. I aleshores també doncs, això ha portat aquest increment de coneixement, que jo penso que el Consorci, des d'aquest punt de vista, se'l pot felicitar perquè ha ajudat amb les seves campanyes.
Consorci vol dir patronat?
Exacte, abans es deia patronat ara i ara es diu consorci, que seria, diguem-ne, l'organisme de gestió d'aquest parc, que en formen part els ajuntaments, en forma part l'àrea metropolitana, etc etc. És l'òrgan de gestió.
Encara ja no recordo el nom, però un senyor, jo havia tingut relacions amb ell, però ja no me'n recordo el seu nom. Fa molts anys ho ha canviat
El director és el Marià Martí, el senyor Marià Martí.
És el mateix, sí. Fa molts anys que hi és.
Sí, ja fa força anys. Sí.
I hi ha una bona munió allà dins o...
Bé, pel que fa a la ciutat de Barcelona, que és el que em demanàveu, jo crec que també, diguem-ne, que, com sabeu, Collserola té aquesta característica molt important. Ja va ser posada de relleu per l'Oriol de Bolòs fa molts anys, quan ell, que sempre ha tingut contactes amb els botànics europeus, és un dels nostres botànics insignes, doncs es meravellaven els botànics europeus, perquè li deien, escolta, teniu una serra que realment té uns boscos caducifolis, especialment a la banda del Vallès, que recorden quasi bé els centres europeus, unes rouredes amb tot uns boscos de ribera, etc etc. Afortunadament, en Bolòs els deien això no és ben bé així, perquè fonamentalment estem en un paisatge mediterrani. I llavors, el que a partir d'aquí ha quedat molt clar, i els estudis posteriors ens ho han corroborat d'una manera molt ferma, que Collserola, el valor que té és el que s'anomena aquest mosaic de paisatges, aquest mosaic de realitats. I en el cas de Barcelona, fixeu-vos que és la part més eixuta, la part més seca, la part menys apreciada, en definitiva, perquè la part boscosa sempre té més, més pedigrí, més... no sabria com dir-ho, no? I, en canvi, els darrers anys, per exemple, la Institució Catalana de Història Natural va fer una magnífica jornada i va promoure uns estudis per adonar-se de que en aquesta banda més eixuta, no exclusivament de Barcelona, però Barcelona fonamentalment, existeixen... Històricament, com a producte de la ramaderia, quan n'hi havia, i més modernament, desgraciadament, pel tema dels incendis recurrents, que és un dels problemes a Barcelona, és a dir, l'accés, segurament, l'accés de persones, d'activitats que hi ha, provoquen incendis recurrents. I llavors, aquests incendis, el que han ocasionat és que la massa forestal doncs, no pot mantenir-se, i llavors existeixen aquests famosos prats sabanoides, on aquesta planta emblemàtica, que és l'albellatge, aquesta planta alta, també el llistó, però sobretot l'albellatge, que això és una autèntica... és com si viatgéssim a nivell botànic, com si viatgéssim, no ho sé, 2.000 quilòmetres al sud, a paisatges africans. I, per exemple, en aquesta vessant, doncs, la Institució Catalana d'Història Natural va fer aquesta jornada on es va posar de manifest que justament hi ha un tipus de fauna, un tipus d'ortòpters, és a dir, llagostes, no sé què, que justament hi tenim relíquies que només a Europa doncs només estan pràcticament en aquests. I això també hi ha hagut per mi un progrés, perquè l'educació ha fet que també es valori. És a dir, aquests estudis a la llarga es transformen en informació ciutadana, perquè la gent ja no diu, oh, bueno, sí, aquest Collserola tan sacarrot i tant, no sé, sinó que també valora doncs, aquest tipus de...
Escolta'm, i la vinya de l'alcalde on està? Quan dic alcalde puc dir de l'Ajuntament. En tot cas, deu ser...
Sí, això són...
L'Ada Colau, ara.
Això ara em preguntes...
En lloc d'aquest de secà, o més frondós, o...
Bueno, aquestes...
Aquests vins on van a parar.
Jo penso que això no us podem donar massa informació, perquè per nosaltres són...
És misteriós, això.
Sí, són activitats una mica que intenten buscar, segurament, donar prestigi a la serra, o donar prestigi a l'espai natural, situant els esforços a llocs on segurament no caldrien.
Caldria,
i segurament es podrien fer altres coses més importants que no intentar promoure doncs, aquest tipus d'actituds. És cert que Collserola, històricament, abans de la filoxera, la seva massa forestal era menor, és a dir, perquè l'activitat agrícola era molt important i hi havia vinyes, això és indiscutible. Però, diguem-ne que el que és interessant és adonar-se que Collserola, la coexistència de la... És a dir, Collserola fonamentalment és la massa forestal, és l'evolució cap als boscos madurs, que aquesta és l'evolució natural. Partiríem, doncs, de les màquies, les garrigues, però sabeu, per aquesta successió que parlen els ecòlegs en els sistemes naturals, doncs a poc es va generant el que en definitiva seria el paisatge habitual de Collserola, que seria doncs un alzinar doncs molt dens, no?, amb un sotabosc considerable. I l'activitat agrícola és molt important.
I maderera de fusta se'n treu actualment?
En aquests moments...
El bosc creix.
En aquest moment el bosc, diguem-ne, que creix i... Els llocs on hi havia justament els bancals, que es poden veure perfectament, i encara hi ha moltes parets de pedra seca, si passegeu per Collserola, estan ocupades bàsicament pel pi blanc, que és, en aquesta successió, i el pi blanc és molt, molt inflamable, com sabem.
És
no?
un pi bord.
És el pi bord, que abans se'n deia pi bord, exactament, sí. I aquest pi, no, diguem-ne, que en aquesta successió, doncs... sí que fa una funció molt positiva perquè crea les condicions una mica d'humitat i d'ombra perquè vagi progressant l'alzinar, justament, que rebrota sota seu, no? Però en aquest cas, diguem-ne que a Collserola el problema que nosaltres veiem amb relació a la ciutat de Barcelona, que
això,
anaves
això
abans...
Que t'interessa, a veure si ens accentues una mica els problemes, perquè fins ara tots són flors i violes.
Bé, perquè també és important precisament, doncs, flors i violes, no? N'hi ha moltes a Collserola i és important mantenir aquests valors. El que passa és que, si no tenim en compte... que estem en un espai natural, aquesta és la situació que històricament no ha estat clara i que, per exemple, en aquests moments la plataforma considerem que no és prou clara. Fixeu-vos que s'està redactant, si parléssim de sistemes de protecció, Collserola va esdevenir parc natural. Això, afortunadament, el govern de la Generalitat té establert, com sabeu, uns sistemes de protecció, i des d'aquest punt de vista, la figura de parc natural llargament reivindicada es va aconseguir per Collserola. Immediatament, un altre efecte molt positiu és que hi ha una xarxa d'espais naturals, que és la xarxa Natura 2000, d'espais naturals europeus, on cada estat, nosaltres no en tenim de moment, però cada estat, diguem-ne, defineix dels paisatges que té quins són aquells que és important que formin part d'aquesta xarxa d'espais europeus. I Collserola va ser triat com l'espai representatiu d'un bosc mediterrani. Per tant, fixeu-vos, tenim Collserola, parc natural, però, a més, formant part d'aquesta xarxa d'espais.
Vol dir que està superprotegit, això?
No,
tindria
que estar protegit. Aquesta és la gran precisió i el que de vegades la gent potser no coneix suficientment. Perquè quan es declara un parc natural, immediatament s'ha d'elaborar un pla d'usos i de gestió. Això tothom ho pot entendre, perquè si declarem un parc natural i pintem amb un mapa de verd i no sé què, però no fem res, doncs no serveix de res. Llavors, el pla d'usos i gestió és molt important, perquè és l'eina que ens permet saber què es pot fer amb un parc natural i què no es pot fer. I aquí és on, diguem-ne, hi ha el problema. Perquè venim d'una tradició on... tant la ciutat de Barcelona antigament com el que és l'àrea metropolitana, com són els... han considerat, ells sovint parlaven i encara parlen, del Central Park Barcelona, no? Sí. El parc, deien, o sigui, com si... Exacte, aquesta... I aleshores, nosaltres, en aquest sentit, sí que doncs, estem molt capficats en recordar permanentment que Collserola és un parc natural i que... I aleshores, ara, a l'elaboració d'aquest pla especial, hi ha hagut un avenç de pla i la plataforma l'hem criticat severament. Per quines raons? L'hem criticat severament perquè intenta... És a dir, som conscients que Collserola no és el parc de l'Alt Pirineu o el parc de l'Albera. Per què? Perquè Collserola està al límit d'estar envoltat per la macrociutat barcelonina. Per aquests nou municipis fan quasi bé un continu urbà. Els problemes de Collserola és com trencar aquest continu urbà i com relacionar-se amb els altres espais naturals.
Pels corredors.
Pels corredors, efectivament. Per tant, si es fa aquest pla especial, és fonamental establir aquests corredors. Aquests
això corredors, deu ser dificilíssim.
Cap al Vallès, exactament. I, per tant, no es pot quedar bé amb tothom. Si tu defineixes que ha d'haver-hi un espai natural, perquè forma part de la nostra cultura i del futur dels catalans com a poble. És a dir, volem que hi hagi espais naturals. No volem un país mediocre. Volem salvaguardar els espais naturals. Això no és menor. I si això no és menor, hem de ser conseqüents, perquè si volem tenir espais naturals, però en els espais naturals deixem que hi hagi les grues, doncs no hi haurà espais naturals, no es pot conciliar tot. I aquest és el gran problema en aquests moments, diguem-ne, que Collserola hauria de resoldre. I aquest pla especial que han presentat, si de cas us donaré després algunes de les raons per les que nosaltres considerem que no es pot acceptar.
Bona nit, bon vespre. Josep, jo crec que és molt interessant tot el que expliques. L'altra vegada ja ens vas fer una mica de redacció de lo que era la flora de Collserola i jo crec que dona per més programes doncs, explicar no, tot lo que, la riquesa que amaga Collserola. I que jo sóc una de les primeres que anava al parc del Tibidabo, eh? Que m'estic reciclant en aquest sentit, com suposo que moltes persones de la meva edat. Però és que avui ens agradaria molt també que no tan sols parléssim de la flora de Collserola, sinó que també parléssim una miqueta de la fauna, perquè suposem o constatem que n'hi ha més de la que ens pensem i que la tenim que conservar també. I hi ha plans específics amb algunes espècies i les altres potser no estan tan protegides. Explica'ns una miqueta, per exemple, d'ocells, de mamífers que hi ha a Collserola, perquè sapiguem, no?, els nostres oïdors, doncs sàpiguen què és el que es poden trobar amb les seves passejades.
Doncs, de fet, el primer que voldria dir, de fet, mira, el portava, és que el parc va fer una guia de natura, es diu així, guia de natura del parc de Collserola, el va editar, i qualsevol persona interessada, doncs...
Pot entrar a la web, eh?
I pot entrar a la web, efectivament, i hi ha una informació interessant, doncs que reflecteix. I aquesta pregunta que tu em fas és interessant perquè respon molt al que estàvem explicant. Aquesta estructura en mosaic que dèiem que té Collserola, naturalment, llavors el que reflecteix és una gran varietat, justament, d'espècies. Això és el que sorprèn de Collserola. Dic, com és possible que, tenint aquest espai, insisteixo, espai natural,
és un mosaic que està trencat, a més.
Està trencat i tal. El tema, per exemple... Primer, responent una mica a la pregunta. Efectivament, llavors, la diversitat que es dona en aquest espai és molt insospitada. Molt insospitada en relació al fet de que estem tan a prop. És a dir, cada dia del món hi ha, com a mínim, com tu i jo, 3 milions de persones que veiem Collserola, encara que sigui pel mig d'un carrer.
Sí, i que la trepitgem també, perquè els cotxes passen per les...
Els cotxes passen, etcètera.
Per les carreteres i els camins.
I és un dels indicadors que justament ens preocupaven. És a dir, en el cas dels mamífers, per posar un exemple, el cas dels mamífers, la relació que hi ha amb Collserola es pot seguir una mica, desgraciadament, hi ha un indicador no gens agradable de recordar, que són els atropellaments de fauna. És a dir, hi ha molts atropellaments de fauna precisament perquè hi ha un sistema doncs, viari que travessa aquesta serra. Alhora, és una manera, diguem-ne, de recordar doncs, que efectivament, en aquest espai, doncs, desgraciadament, els esquirols, per exemple, no?, quan travessen les carreteres, malgrat la seva agilitat, són atropellats. Hem de recordar que hi ha espècies magnífiques que estarien al damunt de la cadena tròfica, com el duc, és a dir, aquest rapinyaire nocturn, que és un... Doncs el duc és una espècie que encara es considera que viu a Collserola, però en aquests moments això no és veritat, desgraciadament, almenys per la informació que nosaltres en tenim, sinó que el duc està, doncs, amb una gàbia refent-se de l'acció d'uns caçadors desaprensius.
Ara que està tan interessant, ens avisen de que només queda un minut.
Que ens queda un minutet, més o menys.
Un minutet. Sí. Doncs a veure què podem dir més ràpidament, perquè em sembla que tindrem que continuar, perquè ens hem quedat al començament tan sols de la fauna de Collserola.
De la fauna.
I el tema dels porcs senglars?
Bé, el tema dels porcs senglars és producte una mica, com se sap, aquest gran problema que hi ha. Primera, jo penso que la gent ha de tenir una visió. Nosaltres ens sorprèn aquest concepte de l'excés de porcs senglars, etcètera, etcètera. Però, en bona part, el problema és causat per aquesta manca, justament, de connectors biològics, es diu. Llavors, el senglar està pràcticament aïllat i per aquest trossejament que hi ha de l'espai. Per tant, arreglar aquests connectors, possibilitant-los...
Els escopeters surten esfereïts, creuen carreteres i el que sigui, i llavors es passen vehicles, hi ha accidents,
etc. I ells busquen a on aixoplugar-se.
I la visió que tenim, per exemple, el toixó, la geneta, aquests mamífers que demostren que tenim una cadena tròfica molt complexa.
Imagina't. Guineus n'hi ha?
Guineus n'hi ha, efectivament. Això a la banda Vallesana encara hi són.
Sí, jo crec que això només ho resolem que tornant un altre dia, no? I ja està,
sí,
i continuem.
Perquè ara ens hem quedat aquí amb la mel a la boca.
No passa res, ens apuntem al punt on ens hem quedat i continuem un altre dia.
Continuarem amb aquest punt,
Vale.
Gràcies, Josep. Moltíssimes gràcies.
Acabarem el tema de la fauna, doncs.
Sí. Gràcies per haver vingut.
Sense donar voltes. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Avui continua l'espai musical amb dos cantautors distingits, la Maite Martín i el Lluís Llach. A la propera, si Déu vol.
Sale el sol, busca en el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, yo no tiene explicación, no es refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar, después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. El amor, una ventana abierta a la ilusión, es volar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación, es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar, después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar.
Que fa que t'estimo, t'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo. I et sóc gelós i el poc que val si em negues la tendresa, t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny
i que es revolta, que jo...
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que els ocells cantaires pertanyen a la família dels fringíl·lids i tenen unes facultats especials per vocalitzar sons i cants melòdics més llargs i complexos que la majoria d'altres aus? Els seus cants llargs amb variacions tonals molt amples, riques i diverses, són el resultat de l'aprenentatge, la improvisació i de la seva pròpia invenció. Els mascles els utilitzen per atraure les femelles, mantenir el seu vincle nupcial, marcar el territori i allunyar els seus competidors. Els reclams són veus més curtes per donar les senyals d'alerta, mantenir els contactes amb el grup i reclamar l'atenció dels pares o de la parella. Precisament pel seu exuberant i melodiós cant, han estat perseguits i cobdiciats pels humans. Cada any, milers de passerells, caderneres, pinsans i verdums són capturats al medi natural per ser engabiats i ensinistrats. La majoria d'aquestes aus silvestres no sobreviuen a l'estrès físic i psíquic que els hi produeix el procés d'adaptació i el trauma de la captura. Els seus desesperats intents de fugida, l'enyorança dels seus companys i la llibertat perduda els aboca al debilitament. Els fringíl·lids són ocells granívors i insectívors molt beneficiosos per la natura i l'agricultura humana. Afavoreixen la dispersió de les plantes, dels arbres, de les flors i dels matollars. També actuen com a plaguicides ecològics, contribuint al control de les herbes nocives i les plagues d'insectes. Com a conseqüència de la pressió humana amb el costum de les sistemàtiques captures i els efectes negatius dels pesticides tòxics i la desforestació, les poblacions d'algunes d'aquestes espècies es troben en recessió, amb el conseqüent perjudici per l'empobriment de la biodiversitat. La directiva comunitària prohibeix la captura d'ocells silvestres i la Comissió Europea té obert un procediment d'infracció contra l'Estat espanyol per la continuada desprotecció de les aus silvestres en les diverses comunitats autònomes que continuen donant autoritzacions perquè siguin capturades. La conservació de les espècies i la biodiversitat és un interès comú que tots tenim el deure de defensar per damunt de les aficions i diversions humanes. Esperem que els ocells continuïn cantant i volant amb llibertat, actuant com a bons sostenidors i constructors de la natura, i que, respectant-los, els boscos siguin més vius i la biodiversitat més sostenible. El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us donem les gràcies qui us ha parlat, jo, Blanca Aranyó, i qui està a les vies de so, el Mario. Us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.